Bé, doncs avui és el Dia Mundial de les Ciutats, és el Dia Mundial de l'Estalvi, que cada vegada ens costa més, també és el Dia Internacional de l'Arròs, i és el dia de Halloween, però, escolta, també és el dia de la castanyada. Per tant, escolta, Halloween i castanyada també, que a més és ben sa i ben bons, ho va dir el nutricionista. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Són les 12:20 minuts, dilluns 31 d'octubre. Demà sí que tornem a fer festa. És dia de Tots Sants, 1 de novembre, però avui no. Escolta, qui ha pogut s'ha agafat pont, perfecte. Hores d'ara ens acostem ja als 23 graus a la ciutat de Lleida. 23 graus, eh? De totes maneres, ja t'avanço que amb l'Armando parlarem divendres. Però, si vols, t'explico que el mes d'octubre el tanquem, per exemple, amb coses que ja saps, poca pluja, 11 litres, quan la mitjana als octubres és de 44 litres, cap dia de vent, cap dia de boira, 21 dies de 25 graus. Si avui passem de 25, doncs 22 dies. I serà rècord, eh? És rècord. Per tant, el mes d'octubre ha tancat amb 4 graus per sobre de la mitjana, que ja ho hem estat notant tot, anava a dir aquests darrers dies no, tot l'octubre, eh? En fi, que busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, després farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, parlarem de temes d'advocats amb el Josep Lluís Gómez i posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer, eh? I l'espai algú ho ha fet. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a partir de 2:15, la radiografia, on posem sobre la taula els principals resultats d'esports dels principals equips lleidatans i també parlem de notícies del món dels esports. Però ara sí, que marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, ens espera allí el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o amb intervals ennuvolats sense descartar precipitacions febles i ocasionals que seran més probables a zones del Pirineu. Si parlem de les temperatures, avui són més baixes al Pirineu, mentre que la resta no presenten gaires canvis, amb màximes de 26 graus a Balaguer, de 25 a Lleida capital, de 24 a Tàrrega, la màxima serà de 20 graus a la Seu d'Urgell i de 18 a Viella. I si ens referim al vent, predominarà durant aquesta tarda el vent del sud i del sud-est i no es descarten alguns intervals moderats. Si parlem ja de la jornada de demà dimarts, també esperem intervals ennuvolats al cel més abundants durant el matí, amb precipitacions al Pirineu, mentre que a la tarda no es descarten alguns ruixats febles i ocasionals amb unes màximes demà de 24 graus a Lleida capital, de 23 a Balaguer i a Tàrrega, de 20 a la Seu d'Urgell i de 19 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem aquesta darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Una vintena de veïns de la partida de Marimon va acordar ahir a la nit formar un sometent per vigilar les torres després d'una nova onada de robatoris en domicilis de la zona des del divendres passat. El president de l'Associació de Veïns de la partida de Marimon, Pau Macarulla, ha explicat que des de divendres han comès mitja dotzena de robatoris en domicilis i que, a part de furs, i que denuncien que des de fa temps està passant, cosa que ha creat inseguretat entre els veïns. Ha explicat també que en aquestes violacions de domicili s'han produït en un radi de 500 metres amb portes i finestres trencades. Els lladres agafen els diners i els objectes de valor que poden i deixen els habitatges desvalissats. Segons ha explicat Macarulla, després d'haver denunciat els fets als Mossos d'Esquadra, la policia científica va explicar que els lladres no van deixar empremtes, per la qual cosa la investigació queda paralitzada fins a tenir més pistes, un fet que ha obligat els veïns a actuar. Els robatoris han coincidit en un cap de setmana en què no hi havia gent. també aquest cap de setmana es va realitzar, ahir diumenge, de fet, el dia de la Seu Vella, que ha celebrat la festa anual amb la mirada posada a ser candidata de la UNESCO a partir del 2023. Centenars de persones han visitat ahir diumenge el Turó de la Seu Vella de Lleida, motiu, com et deia, del dia dedicat al monument que s'organitza des de l'Associació d'Amics de la Seu Vella de Lleida el darrer cap de setmana d'octubre. La jornada lúdica, que enguany coincideix amb el 50è aniversari de l'associació, va comptar amb diverses activitats, com ara un concurs de pintura, concerts corals, exposició de vehicles històrics o jocs infantils, entre altres. Des de l'entitat, des de l'associació, esperen que la candidatura de la Seu Vella per ser Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO pugui avançar de cara a l'any vinent. Ens ho explica el nostre col·laborador, el Joan Ramon González.
Està parada, aturada, sempre estem contents perquè està dintre de lo que és la llista que té l'Estat espanyol. Per tant, l'Estat espanyol cada any que pot triar una candidatura, principi la Seu Vella la té allí, però no se'n recorda mai de fer-ho. Va dir ja que fins al 2023 tenia compromisos fets, per tant, aquest any no esperem res, però a partir de l'any que ve esperem que aquí, evidentment, hi ha també una pressió política, perquè des del punt de vista tècnic la candidatura ja està molt ben engestida i, per tant, seria qüestió de que diguessin ell. Senyors de la UNESCO, l'Estat espanyol aquest any 2023, màxim 2024, creiem que el Turó de la Seu Vella de Lleida ha de ser Patrimoni Mundial. I tal com està la candidatura i coneixent la gent de la UNESCO, segur que l'accepten completament.
A més, des de l'associació també es reclama que restaurin d'una vegada ja les muralles del monument i la millora de la neteja i la il·luminació del conjunt del turó de la Seu Vella. La sequera i la falta de reserves als embassaments obligarà la companyia Endesa a aturar la producció d'electricitat a la central hidroelèctrica de Mequinensa, al Baix Cinca, una de les més grans de la península, que no ha parat mai des de que es va inaugurar. L'aturada es farà a mitjans de novembre, ja que l'embassament es troba per sota del 23% de la seva capacitat i el segon pitjor registre de la història d'aquest pantà inaugurat al 1966. A més, si no plou, també es podrien parar les centrals de Talarn i Gavet de la Conca, al Pallars Jussà, i les de Pont de Montanyana i Escales, a la Ribagorça. Enguany s'ha generat un 32% menys d'energia que en la mitjana dels darrers 10 anys i caldria remuntar-se al 1989 per trobar una producció tan baixa. El cap del centre de producció d'Endesa a la península, Àngel García, parla d'aquesta davallada de producció hidroelèctrica a causa de la sequera.
Sí, partim d'un any passat que també ja va ser sec, però gràcies a les reserves que hi havia als embassaments pues se va poder fer un any correcte, però partim del començament del 2022, un any també sec, amb reserves molt baixes, i això ha portat que estem en un dels anys de pitjor producció de la sèrie. Tendríem que remuntar-nos a l'any 89 per trobar un any amb una producció tan baixa com aquest any.
És un altre efecte col·lateral de la falta de pluges. Ja acabarem, abans de parlar de la notícia econòmica del dia, explicant-te que tres lleidatans han conduït més de 4.800 quilòmetres en 8 dies per dur una ambulància donada per Egara fins a Gàmbia. Formaven part d'una expedició europea de 56 voluntaris que va aconseguir dur 17 vehicles d'emergències fins a aquest país africà. Alemanya va aportar un camió de bombers i tres ambulàncies, i el Regne Unit, 5 camions de bombers, 5 ambulàncies i 2 vehicles lleugers medicalitzats. A més, l'expedició va omplir els vehicles amb material mèdic, joguines o proteccions individuals. Des de Lleida viatjaven amb una incubadora i desfibriladors, entre altres, però tot el material es va quedar a la duana de Tànger, al Marroc, per problemes burocràtics. Està previst que tot el material arribi al seu destí al novembre dins de contenidors. Un dels voluntaris, David Mora, explica els problemes que van tenir a la duana de Tànger.
Vam començar a Tànger, vam tenir molts problemes a les aduanes, se'ns van quedar part del material sanitari que baixàvem, vam estar 2 dies i mig parats allà, i després cada frontera, tant entre Marroc i Mauritània com entre Mauritània i Senegal, doncs cada frontera va ser una aventura diferent, dificultats, burocràcia, fins a límits increïbles, però bé, al final ha estat una experiència molt enriquidora, hem après moltíssim, que esperem que ens serveixi per alguna altra iniciativa en el futur.
Poca broma, problemes burocràtics a cada frontera per passar un desfibrilador o una incubadora. Problemes burocràtics, ja m'explicaràs tu si això encobertament no és, és que a cada frontera s'ha de contribuir per poder passar sense cap mena de problema. En fi, acabem amb la notícia econòmica del dia i de la setmana, si voleu, i del mes i de l'any, una de les. I és que els negociadors del Parlament Europeu, perquè això sembla que ens caigui lluny, però això ens afectarà directament, eh? Els negociadors del Parlament Europeu i del Consell ja han aconseguit la passada nit un acord de principis perquè a partir del 2035 els turismes i furgonetes nous que es comercialitzen a la Unió Europea siguin zero emissions, la qual cosa suposarà la prohibició de comercialitzar vehicles de combustió, la qual cosa inclou la gasolina, el dièsel o els híbrids. Per tant, el 2035 no es podrà vendre cap vehicle amb motor de combustió. Allò que ho miràvem en el futur i semblava que no arribava de cap manera, doncs 2035, estem al 2022. Sé que sembla llunyíssim, però de veritat que després el temps passa volant. Eh? És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I ara parlem d'esports.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
En un cap de setmana en el que pràcticament només se salve el Força Lleida, dic pràcticament, i d'altres equips, però dels principals que repassem i tenint en compte que l'hoquei està aturat fins al proper 19 de novembre, la EM femení que hi ha a casa 1-5 davant de l'Osasuna, el que doncs, fins ara jugar a casa era una assegurança, doncs ja veiem que res, i ull perquè el camp d'esports, i a més es dona la paradoja de que s'havia de donar diners per cada gol que marqués el Lleida Esportiu per l'Associació Espanyola contra el Càncer, doncs el Lleida va tornar a deixar la porteria del rival a 0 i la seva, per desgràcia, va encaixar un gol. Per tant, Lleida Esportiu 0, Olot 1, i ara el nostre company Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia, tens raó amb els resultats. També inclouríem els bons resultats el Club Bàsquet Lleida.
Sí, sí, sí.
El bàsquet
sí,
femení va tornar a guanyar a casa, sí. Té 4 victòries, 1 derrota, es troba a la zona alta, i aviam si pugen a la màxima divisió del bàsquet femení, eh?
Sí.
No,
sí,
perquè estan molt ben posicionats. Tens raó de que el bàsquet està molt bé, en contraposició amb altres esports, el hockey no està jugant, l'handbol també molt bé i el futbol doncs molt, molt malament. Si estrictament estic parlant del Lleida Olot, aviam, l'inventor de la història dels 150 euros hagués pogut ficar un milió d'euros.
Sí, sí.
És que el Lleida no té gol. El Lleida no té gol i sempre me fas una pregunta, Ricard, que ara te la respondré. Sempre em preguntes al començament de temporada. El Lleida per què juga? Per pujar o per no baixar? I et dic, bueno, esperem una mica. Sempre sóc bastant pessimista, jo. Ara te tinc la resposta. És fàcil.
Ja la tens?
Sí.
31 d'octubre.
31 d'octubre. El Lleida juga i patirà per no baixar. Déu-n'hi. És a dir, si queda sisè per la cua, amb l'actual equip, amb l'actual, jo crec que el Lleida necessita com a mínim de 4 a 5 fitxatges a l'hivern. De 4 a 5. Perquè amb l'actual equip, el Lleida té molts números per baixar a la tercera divisió la pròxima temporada. I en què ho argumento? Clar, tot això és una opinió subjectiva, però ho tinc que argumentar amb dues coses. Primer, és un equip que no té gol. Això ja és indiscutible. Portem 11 jornades, s'han marcat 5 gols.
9 jornades.
Sí, 9 jornades, ja no sé. I el Pichichi és el defensa, amb dos gols de cap gaixes. Això és el Pichichi.
Clar, 5 gols amb 9 partits,
És a dir,
o sigui, mig gol per partit,
Ni mig gol per partit. Així és impossible guanyar, estem tothom d'acord que no té gol. I després, quan el Lleida ha rebut un gol davant del Saguntino i davant de l'Olot, l'equip s'ha deteriorat absolutament. És a dir, no hi ha un líder, no hi ha ningú que mani, no hi ha ningú que ordeni, no hi ha ningú que posicioni, i això són dos problemes molt i molt greus amb el que és el futbol. Perquè el futbol hi ha molts comentaris, però hi ha una màxima. El gol és l'única veritat,
és la vida,
el que et dona les victòries.
Clar. Sergi, en parlem a partir de dos quarts a la radiografia. Gràcies.
Fins ara.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja parlem amb el nostre advocat de confiança, de capçalera, com vulguis dir-li, però que n'has de tenir un, que n'has de conèixer un, perquè, escolta, si vols, per no haver-lo de trucar mai, però si el dia que sorgeixi un problema, tinguis línia directa amb un advocat de confiança. Mira, pots anar a Q2 Consultors, estan a internet, q2-consultors.com, a Balaguer, a Viella, a Barcelona, i a Lleida, al passeig de Ronda número 57. Els pots trucar també per telèfon, que és fàcil de recordar, eh? Mira, 973-28-28-18. 973-28-28-18. És que des de, jo què sé, des de temes jurídics, fiscals, comptables, laborals, temes de gestoria, d'assegurances, de comunitats, d'immobiliaris, en fi, qualsevol tema d'aquest ventall, que és amplíssim, de vegades pots necessitar un advocat. I llavors sempre és millor parlar amb alguna persona que ja conegui una mica el teu cas. Si no, de totes maneres, tu li exposes i a Q2 Consultors et tractaran de manera totalment personalitzada. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, bon
Josep
dia.
Josep Lluís Gómez, que ja sabeu que és advocat, que a més és docent, eh? Que està a la Universitat de Lleida fent classes i que avui, dia de la castanyada, en molts llocs han agafat pont, però n'hi ha alguns altres que us fem venir a treballar, eh, Josep Lluís?
Sí.
El món ha de seguir rodant. Escolta, mira, demà és Tots Sants, i hi ha un tema en el que hem rebut alguna consulta, de manera esglaonada, eh, no concretament aquesta setmana, però que vam dir, home, mira, en podem tractar aquest dia, i és el tema dels testaments. El tema dels testaments, depèn de l'edat que tinguis, igual és una cosa que ni te l'has plantejat o dius, bueno, escolta, què m'expliques ara aquí? Però a partir de certa edat, doncs te la comences a plantejar, a pensar, i de vegades, doncs, o no es fa per supersticions, o no es fa per desconeixement, o de vegades no sabem si és útil o necessari fer-lo o no fer-lo. No sé, és com un tema una mica tabú, Josep Lluís, el tema del testament. No anem a parlar de testaments amb una família a casa. Escolta, sembla que cridem el mal temps. Doncs no té per què ser això, no? També fem l'assegurança de casa. I no vol dir que ens hagi de caure la casa a sobre o fem l'assegurança del vehicle, que és obligatòria, però no perquè haguem de tenir un accident, no?
Bé, el que sí que és cert és que sembla que tots ens tenim que morir, no?
No, això ho tenim claríssim. Accident podem no tenir-ne mai, però deixar aquesta vida ho tenim claríssim que sí.
Deia l'Eduard Ponset, abans de morir-se, justament que no estava demostrat que es tingués que morir, però ell també, malauradament, se va morir. Aleshores, és lògic fer-nos algunes preguntes que si tinc que fer o no tinc que fer testament, què passa si no el faig, si el meu patrimoni es perd, quin tipus de testament hi ha, si puc deshereder amb un familiar, si puc rebutjar un testament. Hi ha força preguntes freqüents i la resposta caldria dir que no és igual per tot arreu d'Espanya. És a dir, la resposta s'ajusta generalment a la normativa que tenim a cada comunitat autònoma. Per tant, si algú ens està escoltant des de Fraga, possiblement la resposta no sigui, la resposta no sigui la mateixa que a Catalunya. El primer que cal dir és que si jo no faig testament, el meu patrimoni no es perd. És a dir, no va parar a la Generalitat o no va parar a l'Estat, sinó que la llei que és de cada comunitat autònoma determinarà qui va parar el meu patrimoni. És a dir, si jo no faig testament i tinc fills, anirà a parar els meus fills. Si jo no tinc fills i no faig testament, anirà a parar la meva dona. I així hi ha tot un seguit d'alternatives fins a que sí, que hi arriba un moment en què a partir de certa mancança de lligam familiar sí que aniria a parar a la Generalitat de Catalunya. De testaments n'hi ha de força maneres. Hi ha alguns especials, militars, país estranger, marítims, i després hi ha els testaments, diguem-ne, comuns, que són el notarial, obert o tancat, i que s'anomena hològrafo. El testament normals que fem la gent són davant d'un notari, que en pot haver d'oberts o de tancats. Obert és que jo li dic al notari quina és la meva voluntat, ell ho recull en un testament, i aquest testament s'obrirà pues, després quan jo morga. No fa falta que hi vagi acompanyat de cap testimoni ni cap altra persona, tot i que les persones que pateixen algun tipus de discapacitat, no és que no vulguin testar, és a dir, un sec pot testar perfectament, un sord pot testar perfectament, però tenen que fer en certes condicions específiques. O puc fer també davant d'un notari un testament tancat, és a dir, perquè ens entenguem, que no sàpiguen ni tan si és que era notari què és el que hi ha allí dintre, però amb una sèrie de requisits. També l'alternativa al notari, avui en dia molt, molt poc freqüent, és un testament hològraf, és a dir, un testament del meu puny i lletra, no? Amb una sèrie de requisits molt formals, perquè es vegi que aquesta és la meva voluntat, i amb el risc de que aquest testament, entre cometes, es pugui perdre. Aquell testament el dia demà s'ha de protocolitzar i tal. Però el normal és anar a davant d'un notari on jo li dic quina és la meva voluntat. I en principi, jo del meu patrimoni em puc disposar lliurement de tot. Però aquí també hi haurà certs límits. Tothom ha sentit parlar de les legítimes. Percentatge de la legítima, habitualment, n'hi ha d'altres. Està pensada per aquella part que es protegeix en favor dels fills. Que el percentatge també canvia segons els jocs, no? És diferent a l'Aragó, que és diferent d'aquí. També per evitar a vegades la legítima, pues hi ha la possibilitat de poder desheredar, és a dir, una persona que obligatòriament ha de ser hereu meu, o legítim hereu meu, pues dir, aquesta persona no s'ho mereix. En aquells casos, no lliurement, sinó en aquells casos que preveu la llei, maltractament d'obra, maltractament psicològic, atemptat contra la vida, o fins i tot, perquè això s'ha ampliat, en aquell cas d'absència manifesta i continuada de relació familiar que no hi hagi hagut reconciliació, no? Aleshores, bueno, sí, aquesta absència. Però jo ho hauré de manifestar expressament i hauré de dir la causa. I després aquell destinatari de la sedació se podrà, diguem-ne, queixar i revocar aquesta situació. El testament no diria que sí ni que no, sinó que pot ser ben fet una eina útil per evitar que la família no es pelei, és a dir, distribuint aquests béns. Hi ha una llegenda urbana que diu que això ajuda a estalviar impostos. Això no és correcte, és a dir, jo pagaré impostos és que calgui, amb testament o sense testament, però això no influenciarà. I un testament que faci avui, tu deies abans que normalment el testament en recordem més aviat quan són més grans, això és correcte, però que sapiguem que el testament el podem canviar quan vulguem, és a dir, el testament és revocable total o parcialment quan desitja, no?
I actualitzable, suposo.
Sí, per
no, suposar. Perquè igual fas, ara m'ho invento això, testament als 30 anys, però jo sóc propietari ara d'un pis i un cotxe, però als 60 anys resulta que tinc dos vivendes i tal, bueno, l'actualitzo, simplement un fa i un de nou.
Sí, perfectament, les meves circumstàncies familiars poden canviar, o les circumstàncies del destinatari, perquè pensa que a lo millor en una determinada situació pues una persona que m'ha cuidat més, fiquem per cas, pues s'ho mereix més, no? Seria una decisió. Respecte dels destinataris, jo com a destinatari d'un testament, pues puc rebutjar-lo o puc acceptar-lo, és a dir, no estic obligat a acceptar-lo pel motiu que sigui, potser perquè penso que hi ha més deutes que beneficis.
Però no? Tinc dret a saber-ho abans?
Jo puc acceptar una herència a benefici d'inventari. És a dir, a resultes de que l'actiu sigui superior al passiu. A veure, en principi, jo puc saber abans quin és el passiu i quin és l'actiu, però relativament, m'explico.
Ah, no, t'ho dic perquè jo d'aquestes consultes sí que n'hem tingut aquí. La ràdio, escolta, més que he heredat, jo què sé, dos pisos, i jo no tinc un cèntim, tocarà pagar impostos i tal, i ara no sé si la puc rechaçar o acceptar, o puc acceptar-ho i ficar-la a la venda i no pagar impostos fins que el vengui, o aquestes històries. La gent vol saber si poden saber exactament què li arribarà per saber si pot fer front al tema impostos.
Jo crec que la resposta és en part fàcil i en una certa part molt més complicada. És a dir, saber el que jo he de pagar d'impostos és relativament senzill. Vale? I per tant, si hi ha diners o no, meus o dintre del testament per pagar-los o no. El problema és quan hi pugui haver algun lío, diguem-ne, que està allí més, o que no el sabem de cap manera, o que està allí una mica, no sé, que hi hagi un plaig pendent. vale? Que hi hagi un plet pendent de resultat i que els resultats d'aquell plet pugui ser, bueno, pues, tindre una situació millor o pitjor. Hi ha vegades que són incertes les coses i aleshores aquí sí que no hi ha cap manera de desbrinar què pot passar en un futur. Però el tema fiscal és relativament molt senzill i a la vista d'aquest càlcul, pues, tu pots dir això. A veure, potser és més freqüent altres qüestions. Jo era d'un pis, però aquest pis té una hipoteca. Clar, si la hipoteca és molt baixeta i el pis val molt, pues, evidentment, pues, òbviament que sí, no? Si, si succeeix el contrari, pues, a lo millor me puc plantar...
I pots rebutjar-ho i no tens cap mena de conseqüència.
No tinc cap mena de conseqüència. L'herència en aquest cas passarà al posterior beneficiari, si és que n'hi ha, i en última instància pues, passaria pues, això a la Generalitat o a qui s'escaigui, no? Hi ha força herències que no tenen beneficiari, pel motiu que sigui. Pot ser perquè la gent a vegades no té família, no té família, o pot ser a vegades perquè està prou complexa la cosa com perquè ningú tingui interès.
Jo fixeu-vos que és un d'aquells temes que requereixen una atenció molt personalitzada, perquè aquí sí que cada persona és un món, cada casa és un món. Vosaltres, com a advocat, suposo que també ajudeu a la confecció d'un testament, no? Però igual et ve alguna persona, una família, que diu, escolta, és que no sé com fer-ho. Com buscar les valoracions, com ho reparteixo, com no ho reparteixo, com... suposo que també vosaltres ajudeu amb això.
Sí, nosaltres ajudem. També te puc dir que molta gent pues, acudeix directament al notari sense... A vegades és molt senzill. A vegades és molt senzill. Tu fas testament a favor del teu únic fill, en el qual seria igual que el fessis que no el fessis, no? Però ho fas per una mica per facilitat o per costum, no? Nosaltres intentem assessorar, però, clar, no hi ha un criteri massa concreta sobre això. Aquell, hi ha molta gent que li deixa totes les seves propietats per parts iguals a tots els seus fills, amb la qual diguem-ne que si els seus fills no saben bé, després ja veurem com repartim.
Clar,
això.
Clar.
Hi ha gent que fa lots, hi ha gent que prime més amb uns que amb uns altres.
Clar, no hi ha una solució millor que una altra, si no ja estaria inventada.
Ja estaria
inventada. És depenent de la situació, i per això de vegades va bé consultar a un tercer que potser té una perspectiva diferent. Josep Lluís Gómez, com sempre, escolta, un plaer, que acabes de passar bona setmana i bona castanyada.
Gràcies igualment a tothom.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Diumenge 27 de novembre corre la Jean Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a jeanbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que posem somriures a les cares de la gent. Estava mirant ara el calendari. Sí, porto des de les 12:20 explicant que avui és el dia de la castanyada. És que avui el tinc aquí. Ha fet pont. Ha fet pont per venir aquí a la ràdio. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Que t'hagi espatllat el pont.
Sí.
A veure, no enganyis a la gent, si no anaves a fer res, ja.
No.
Per això.
Bueno, una mica de...
Estudiar. No, que el Joel estava estudiant una altra vegada.
Sí.
Bueno, una altra vegada.
L'etern estudiant, no he deixat mai d'estudiar.
No has deixat d'estudiar, però jo quan et vaig conèixer... És que ara, veus, ja parlem de tants anys enrere, vol dir que tenim una edat.
Sí.
Jo quan et vaig conèixer, eres bon estudiant. Vull dir, era un estudiant.
Era molt bon estudiant.
Alumne d'aquests de biblioteca.
Sí,
senyor. De perdre's allà entre els llibres i gastar hores...
També t'he de dir que a la biblioteca coneixies gent, també.
Bueno, sí.
Que era interessant.
I llibres.
Llibres
també coneixies, però vull dir, sí, que no has deixat mai d'estudiar, bromes a part. Vull dir, fa aquesta cara, ja no li canviarem, però vull dir que és un bon estudiant.
No, m'agrada, escolta, se'm dona bé, vull dir, ja està, no... Ja? M'agrada.
Molt bé, Joel Carnicer. Mira, avui és la castanyada. Sí. Ara buscaré el trosset del Wendell.
Ara t'escolto, ja, ara t'escolto.
Que això ho posem cada any. I ara no el tenia preparat, però ara el busco.
Una tradició. De moment puc continuar amb la meva secció?
Sí, no, però anava a dir que aquesta nit, si te'n vas a conèixer gent...
Sí.
Clar, com entraràs? Sóc el Joel Carnicer, l'estrella de l'Algú ha fet a Cope Lleida.
No.
O li pots dir una altra cosa. Què li pots dir per trencar el gel?
Mira, ni tenia dos preparades. Si vols te dic les dues, sinó una, la que vulguis.
Bueno.
I una és, cualquier persona puede sufrir un aneurisma y morir.
Ah, vale.
Llavors, aquesta... o sigui, jo tot ho penso en relació amb la gent que necessita lligar i aquestes coses, no?
Ja.
Tu vas i li dius, tu sabies que qualsevol persona pot morir, pot patir un aneurisme i morir ara mateix? Pues, què millor que donar-nos els números de telèfon,
sí,
prendre
si
alguna cosa per si de cas, perquè avui estem aquí i demà no ho sabem. Llavors, pues, te pot funcionar.
No sé jo si és una bona manera de trencar el gel, la veritat.
Bueno, ni tan mal, perquè és com la immediatesa. Els joves busquen això, la societat actual busca la immediatesa. Pues.
Sí, corre, que s'acabe tot.
Bebamos i brindamos.
Bueno, doncs apa, anem a parlar de...
Idiota! Pots saber de què vas?
D'assassinat. El David em va dir que m'havia de disfressar, que avui celebràvem el Gwendolyn. Halloween, Ramon, Halloween.
És que ens ho posem i ens fem un far de riure amb el Joel. És que no cal ni mirar-nos.
És fantàstic.
És que és així.
El Gwendolyn, el Gwendolyn.
És molt bo perquè... aquell que ha fet el de Plasbrut, sempre ho he dit, eren... aquell i molts altres, com se'n foteien fins i tot dels principis que ja saps que els actors tenien fora de plats bruts, perquè, aviam, el que fa de David, el Joel Joan, és reconegut activista catalanista.
Clar.
I clar, aquí fa el paper de que no, el que m'agrada és el Halloween i re de la castanyada, no?
El Gwendolyn, sí. Hola, sí.
Buidant i després hi poso una espelma dins, però López, això ho sap tothom.
No, tothom no, jo no ho sé, escolta. Aviam,
la carabassa.
El Holiday on Ice aquest, de què va?
Halloween, López, Halloween. Però així resumint, et disfresses, agafes una bona merda de ponche i et dediques a fer por.
A Catalunya no ens disfressem, a Catalunya fem castanyes.
Catalunya?
Aquest és un país de tradicions mil·lenàries.
Bueno, i què es fa a la castanyada de la Catalunya aquesta que dius?
Doncs es mengen castanyes.
Ah, que bé, que divertit, tu.
Claro, és que si t'ho pinten així...
És veritat. Que jo els nens petits els entenc. A veure, jo sóc molt de la castanyada, però queda per veure Moscatell i menjar castanyes quan pots sortir de festa disfressat de, ja què sé, el que sigui, i coneixes gent, pues home, què vols que et digui?
Bueno, va, si sortiu i coneixeu gent, per trencar el gel, el que ha dit el
que m'ho escriguin a Instagram, també.
Que podem morir en qualsevol moment.
Exacte, que jo... si hi ha resultat, escriviu-m'ho, @ sí. Joel, com és? Joel C. Pineda, vale? I llavors que
Joel C. Pineda.
Perquè ara amb els xistes aquests dels catalanes quasi m'insulten per Instagram de lo dolents que són, no?
És que són una mica dolents.
Però, bueno...
Bé, això és el capítol Tinc castanyes de plats bruts, que jo el veig cada any, mínim.
Sí,
el veig cada any. Bueno, va, que semblem
vale,
aquí...
Vale, sí, vamos allà, que sembla un debat, un homenatge.
Saps que va morir fa 4 dies l'home més guarro del món?
Home, sí, és el que volia explicar, també.
Ah, ja m'estranyava que no la portessis.
Però tu saps la història real, no?
No.
Mira, precisament ahir l'estava parlant amb uns amics, vale? Clar, aquest senyor feia 60 anys... Mira, és que me la sé de memòria perquè me l'estava mirant ahir. Aquest senyor feia 60 anys que no es dutxava.
Va, sí, vale? Una xifra així.
Una avall. Perquè ell deia que cada vegada que es dutxava es ficava malalt.
Ah.
I no li sentava bé.
Va.
Llavors, aquest home...
Quina excusa, eh?
Feia 60 anys que no es ficava malalt. I amb 94 anys decideix dutxar-se i després de dutxar-se es mor.
És que, clar, és que...
No. Però espera. És que aquí ve lo bo. Jo vaig arribar a plantejar... És que realment s'ha suïcidat, aquest home? És que realment ja amb 94 anys deia... Mira, jo ja estic fart de tot. Me dutxo. i ja me'n vaig.
Sí, ja sabia que era mortal de necessitat.
A no ser que s'hagi dutxat i de la dutxa ja s'hagi desintegrat aquest senyor. Vull dir, ja està, no? Bueno, no ho sé, però molt interessant, eh?
Sigui com sigui, bueno, Déu-n'hi-do aquí la mica, eh?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
És que anava negre, literal.
Sí, sí.
Vull dir, però 60 anys, eh? Jo tinc la teoria que aquest home ja no feia pudor.
Vols dir?
Seguríssim. Jo crec que al cap d'un temps...
Ja s'estabilitza
ja
tot, no?
Clar, ja no fas pudor. És la meva teoria. Bueno. No sé, no. No tinc proves, però tampoc tinc dubtes.
Sort que a través de la ràdio, de moment, les olors no les podem transmetre.
De moment, que continuï, si per si acas. Vale, anem amb aquesta, que m'ha semblat que hi ha gent que realment és imbècil.
Ah.
O sigui, imbècil. De,
és que quin ets, descobriment,
no?
Eh?
No, però de dir... Però de veritat, de dir... És que ets ruc. Ets molt ruc. Diu, influencer... Deja de hablar con su familia porque, obro cometes, no tienen seguidores como él. Tanco cometes.
Sí que ya es un
rock. O sigui, el tal influencer aquest diu que...
Hombre, me voy a rebajar yo.
Diu que és un noi... I, a més, escolta, perdona una cosa, té 23 anys, eh? Vull dir... Hòstia, amb 23 anys...
Està malament, eh?
Si ho has fet tot bé, has acabat la uni ja... A no ser que facis medicina o això, però has acabat la uni, vull dir... O tens una feina estable, ja has acabat el teu cicle, el que sigui. Hòstia, 23 anys, y diu, dejé de hablar con ellos hace mucho tiempo.
Con esa gente.
En realidad es vergonzoso que la gente piense que todavía les hablo. O sigui, no, és molt fort.
O sigui, total, perquè no tenien seguidors.
Exacte, perquè diu que la seva família no eren prou populars per ell.
No esteu al meu nivell. Jo tengo 5.000.
Exacte. Més, home, aquesta gent té molt
bé. Si te'n vas a la teva mare i dius, quants seguidors tens a l'Instagram?
Exacte. Però ara li faré...
Jo si li dic a la meva, em dirà, no tinc Instagram.
Clar, jo...
Oh, bueno, així, nada, ja, fora.
Jo ara que ja tinc 2.000 seguidors, no puc estar parlant amb gent.
2.000 seguidors tens?
No puc parlar amb gent així, redundante.
A veure, un moment.
Necessito parlar amb gent més acorde al meu nivell, no?
Sí, què busco? Quants seguidors tinc jo?
Vale, mentre vas buscant, si et sembla...
Ui, que pocs. Bueno, no, és un conte que vaig fer nou fa poc, eh?
Ah, bueno, tota excusa és bona.
Sí, sí. 2.000, entens?
2.000.
Mare de Déu, que això encara...
Vale, bueno, a veure, i ja si me volen seguir, i encara en tindrem més, i xerrarem i comentarem el programa, que això m'encanta.
No, però és que és difícil de trobar-te, tu.
No, Joel C. Pineda.
Ah, Joel C. Pineda.
Joel C. Pineda. Vull dir, ja està, el meu nom artístic.
Jo soc, jo soc Ricard Álvarez, FM.
FM, que quede més, que dóna més periodisme.
No, perquè és el perfil professional.
Ah, sí, claro. No,
el personal el tinc tancat.
Oh.
O sigui, tancat, el tinc privat.
Vale. Jo no, jo tot públic, és veïn. Res a amagar, nada a declarar. Vale, venga, vamos allà. Diu que aquesta m'ha agradat moltíssim, ara que estem al Wendolin, i és que diu, empleada de una guarderia asusta a niños con una máscara de Scream. Vale? T'ha quedat clar, això? O sigui, tu ara imagina't el panorama. Sabeu el que són les màscares de Scream?
Sí.
No? Aquell home terrorífic amb la boca gran que sembla el grito d'Eduard Muñoz.
Que amb algunes màscares li surt la llengua i tot.
Exacte. Pues diu, empleada d'una guarderia assusta a niños con una màscara de Scream. O sigui, la tia va i se disfraça de Scream a nens d'entre 2 i 3 anys i pensa que el millor que pot passar és atemorir-los a l'època de Halloween.
Vale.
Què passa? Que els crios es van cagar literalment i llavors ella surt... O sigui, per això dic que a vegades som una mica rucs.
Sí,
ella diu... No tenia intenció de danyar a nadie. Bueno. Y no fue con malas intenciones.
Claro.
Los maestros me preguntaron si lo haría o si podrían usar la máscara para su clase. Diu, no, i després diu, no soy abusadora de niños.
Pues, que quede claro,
que
eh?
Quede que, o sigui, se li va la castanya ja i fa aquesta afirmació. I bueno, però és que heu de veure les fotos perquè realment són espectaculars. Surt la dona disfressant la màscara, perseguint els crios de 3 anys i els crios vermells cridant.
Home.
A temorit.
O sigui, i com tornaran aquesta canalla?
és molt fort. És que són molt fortes les imatges, perquè els que, és que estan acollonits els que...
Sí, per això digui, com tornaran aquesta canalla a la classe? Quedaran traumatitzats de per vida?
Sí, bueno, en fi, mira. I ara anem a... Anem, hòstia, avui m'ha sortit una secció molt bona, de rucs.
No, anem... De, bueno,
hòstia,
pues,
va, una
no,
última, una última. Pues,
bueno, ràpid.
Diu, el candidato dels Estats Units, el candidato antiabortista que pagó el aborto a su novia porque no era el momento para ser padre.
Es que de veritat.
No, yo soy antiabortista, pero tenía que abortar porque no era el momento.
Es que veus com... És que, clar, ens desautoritzem a nosaltres mateixos. És que aquest ja ha acabat la seva carrera política, i més als Estats Units, que per una tonteria clar, així queda bueno, marcat de per vida.
En fi.
Va, tens... has portat el llibre?
He portat el llibre, però avui tinc un altre. L'he portat i després ens fem una
foto llibret, sí.
De l'any 89, però avui tinc un altre. Diu, oiga, diu, el otorrino va por número? Diu, no, diu, van nombrando. Diu, qué gran actor, però no me canvie de tema. El otorrino va por número?
Mira, avui és bo. Bona castanyada, Joel.
Bona castanyada, Ricard.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes, último día del mes de octubre, en el que mires por donde mires, ahí está Halloween, ¿eh? Con sus telarañas, sus esqueletos, sus calabazas, sus brujas y zombies y toda la retahíla de cositas desagradables. Ay, qué poquito me gusta a mí todo esto. Bueno, da igual donde vayas, a una tienda de ropa o a una pastelería, que casi todos los negocios han sucumbido a esta fiebre que desde hace años ha contagiado nuestro país. Y esta noche, de nuevo, pues por toda España habrá fiestas de eso, habrá fiestas de Halloween. La verdad que un día como hoy es difícil olvidar lo que pasó en el Madrid Arena. Y a Rocío, Cristina, Katia, Belén y María Teresa, las cinco jóvenes que fallecieron aquella fatídica noche. Se cumplen 10 años de una tragedia que nos conmocionó a todos. Una avalancha en el interior de un recinto propiedad del Ayuntamiento de Madrid, donde se estaba celebrando una macrofiesta que sobrepasó ampliamente el aforo. El principal imputado, Miguel Ángel Flores, el promotor de la fiesta, fue condenado a 4 años de prisión como autor responsable de 5 delitos de homicidio y 14 de lesiones por imprudencia grave. Desde octubre de 2020 está en libertad. La tragedia del Madrid Arena supuso que se revisaran los controles de seguridad de este tipo de eventos, unas medidas que mejoraron por la sensibilidad que se generó, pero que ahora, sin embargo, los expertos en seguridad dicen que se han vuelto a relajar, en un momento además pues en el que la gente quiere salir de fiesta y ganas de fiesta después de todo lo que hemos pasado con la pandemia. Y la prueba la tenemos en otra fiesta que se ha celebrado este fin de semana en Sevilla y que ha vuelto a poner sobre la mesa el problema del control de los aforos. Es el ambiente que había en esa fiesta antes de que 18 menores de edad tuvieran que ser atendidos por los servicios sanitarios por desvanecimientos y crisis de ansiedad durante una fiesta para chavales de 14 a 17 años, las que se conoce como Light. Un evento que tuvo que ser desalojado por la policía local por motivos de seguridad. Según los testigos, había saturación de personas, algo que, sin embargo, niega la empresa organizadora, que culpa a la sala de las condiciones infrahumanas que había en la misma. Y es que en el interior dicen que el aire era asfixiante. No funcionaba la ventilación ni el aire acondicionado, se agotaron las botellas de agua y se cortó además la de los aseos para que los chavales consumieran más. Los policías que entraron han dicho que era como acceder directamente a una sauna, lo que explica, pues eso, los mareos, los desvanecimientos o la deshidratación que sufrieron los menores, que quisieron salir al exterior, pero que no pudieron hacerlo por la cantidad de gente que había y porque además las salidas de emergencia estaban bloqueadas. Bueno, fiestas siempre va a haber. Y tiene que ser así, es que tiene que haberlas, pero lógicamente con todas las medidas de seguridad y todos los controles posibles. No se puede bajar la guardia ni autorizar ningún evento donde no se cumpla estrictamente la ley. Y si se celebra sin tener en cuenta las normas, habrá que castigar duramente a los responsables. Parece que no hemos aprendido la lección, porque en lo de Sevilla afortunadamente no ha pasado nada, pero hoy podríamos estar lamentando otro Madrid Arena. Y todo esto coincide además con lo ocurrido este fin de semana en Seúl, en la capital de Corea del Sur. El balance de una estampida durante una celebración de Halloween es terrible. Ángel Correas.
Sí, Pilar, al menos son 154 los muertos y más de 130 los heridos, 30 de ellos en estado muy grave. Ocurrió cuando miles de personas acudieron a festejar Halloween y tras una estampida, centenares de ellas quedaron atrapadas en un estrecho callejón. Hoy la policía surcoreana admite un fallo de previsión. Y también tenemos alguna buena noticia, la que nos llega desde el Hospital San Juan de Déu de Barcelona. El pequeño Oliver, el niño afectado por un tumor cerebral grave, volverá a ser operado el próximo miércoles. Recordemos que Oliver, de tan solo 2 añitos, llegó la semana pasada desde México en un avión medicalizado que pagó un donante anónimo. Y la inflación se dispara hasta el 10,7% en todos los países de la zona euro. Por ver este vaso medio lleno, Pilar, la parte positiva es que España se sitúa como el segundo país, solo por detrás de Francia, con una menor subida de los precios. Pero no conviene olvidar que hoy de media es todo un 7% más caro que hace justo un año. Y tras los sucesos precisamente del pasado sábado en Seúl, los obispos de Corea del Sur han pedido a las autoridades competentes claridad y que examinen a fondo las causas de esta tragedia para evitar que se repita. Además, contamos que el sacerdote claretiano Fernando Prado ha sido nombrado por el Papa como nuevo obispo de San Sebastián.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Competición decidirá si sanciona a Ancelotti.
El Departamento de Integridad de la Federación ha trasladado al Comité de Competición las declaraciones de Ancelotti después del Real Madrid-Girona, valorando el penalti sancionado por mano de Marco Asensio. Ancelotti dice que se lo inventó el árbitro.
No me gusta mucho hablar de esto, hablo de esto. No es penalti, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio, ¿has tocado el balón con la mano? No, he tocado el balón con el pecho. Es verdad que la mano izquierda tenía una posición un poco rara, estaba a cubrir el cuerpo, entonces no engrandecía el cuerpo. Y también, si tocaba el balón con la mano, se podía tener una duda. Simplemente no ha tocado el balón con la mano. Lo han inventado.
Si el comité de competición decide sancionar, la sanción sería de 4 partidos. Y en Fórmula 1 ya sabemos cuándo va a debutar Fernando Alonso con Aston Martin. Carlos Miquel.
El 22 de noviembre será cuando debute Fernando Alonso sobre su nuevo monoplaza en los test de Pirelli. Y va a compartir el coche con su futuro compañero Lance Stroll. Alonso ha conseguido desvincularse del equipo Alpine para ese test, porque estaba vinculado con ellos hasta el 30 de diciembre. Así podrá comenzar el trabajo y está deseándolo después de los últimos abandonos con su actual escudería.
En fútbol, recordamos, a las 9 se completa la jornada de liga con el Elche-Getafe, que vamos a contar en tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la una, dilluns 31 d'octubre, dia de la Castanyada, demà dia de Tots Sants, hores d'ara ja per sobre dels 23 graus a la ciutat de Lleida. Et dic l'Armando Álvarez, parlarem amb ell divendres, i ens parlarà de totes aquestes xifres, però jo et veig avançant coses. Per exemple, que la temperatura mitjana d'octubre és de 20,2 graus, que supera la mitjana de 18 setembres dels darrers 83 anys. La mitjana és comptant la de dia i la de la nit, eh? O sigui, la d'aquest octubre ha estat de 20,2 graus, la mitjana de la temperatura. O sigui, és que la mínima ha estat altíssima, però la màxima també ha estat molt alta, eh? Per tant, poca broma. També et recordo que no hi ha hagut cap dia de vent, cap dia de boira, evidentment, que tot sembla indicar que ja tenim 21 dies per sobre de 25 graus, i avui ens hi posem, seran 22, que serà rècord, que la mitjana, aquesta mitjana de temperatura del mes d'octubre és 4 graus per sobre de la mitjana dels octubres dels darrers 83 anys, per tant, són xifres que corroboren que encara que no estiguis molt a l'aguait del canvi climàtic o de si les condicions estan canviant, no cal que estiguis. Ho has notat, que sí? Has notat que fa calor, que no tenim la calefacció engegada a casa, que no portem abric. Demà és novembre, a Lleida. Estarem parlant de que fes fred ja a la nit. En fi, veurem, eh? Les temperatures màximes de l'octubre, si fem una mitjana de les màximes, la xifra que ens surt és de 26,2 graus de mitjana de les màximes, però és que les mínimes, que és el que et deia, la mitjana de totes les mínimes és de 14,2 graus. En fi, són xifres, reitero, ja no és m'ho crec, no m'ho crec, a mi que no m'expliquin històries, no, no, no. Això són xifres que ja han passat. Ara, potser que mirem en van, però no en van a veure què passarà d'aquí 50 anys. No, no, no. Mirem en van ja, què passarà la setmana vinent, el mes que ve o aquest proper any. Per tant, mirem-ho ja, mirem-ho ja, perquè no podem perdre més temps. Mira, busquem aquesta previsió meteorològica, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, que ens espera el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda. Ara sí, que connectem ja amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o amb intervals d'ennuvolats sense descartar precipitacions febles i ocasionals que seran més probables a zones del Pirineu. Si parlem de les temperatures, avui són més baixes al Pirineu, mentre que la resta no presenten gaires canvis, amb màximes de 26 graus a Balaguer, de 25 a Lleida capital, de 24 a Tàrrega, la màxima serà de 20 graus a la Seu d'Urgell i de 18 a Viella. I si ens referim al vent, predominarà durant aquesta tarda el vent del sud i del sud-est i no es descarten alguns intervals moderats. Si parlem ja de la jornada de demà dimarts, també esperem intervals ennuvolats al cel més abundants durant el matí, amb precipitacions al Pirineu, mentre que a la tarda no es descarten alguns ruixats febles i ocasionals amb unes màximes. Demà de 24 graus a Lleida capital, de 23 a Balaguer i a Tàrrega, de 20 a la Seu d'Urgell i de 19 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Va, que som la 1:10, darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La Paeria ha denunciat a la Fiscalia una desena de nous abusos sexuals a l'aula municipal de Teatre de Lleida durant Ull, perquè això és novetat, durant el curs 2018-2019. Demanen que s'investiguin 4 responsables de l'aula municipal, 2 homes i 2 dones que haurien comès els abusos o estarien al corrent de la situació i haurien callat. L'advocada Carla Vall comenta que els fets que avui denuncien són nous.
Exacte. Fiscalia en el seu moment va dir que els fets resultaven rellevants penalment, però que malauradament havien prescrit i que no podien ser investigats. Avui li donem allò que ens va demanar en el seu dia, que són aquests nous fets, aquestes noves víctimes, noves supervivents, que tindran l'oportunitat segur de posar en seu de la Fiscalia i més endavant en seu judicial.
Els fets s'han denunciat arran del documental El sostre groc d'Isabel Coixet, que aborda els abusos a l'aula i recentment s'ha estrenat. Aquesta peça és una de les principals proves aportades a la justícia i, segons l'advocada Carla Vall, hi ha suficient material probatori, a més del testimoni de les víctimes, per portar el cas a judici. I una vintena de veïns de la partida de Marimunt van acordar ahir la nit formar un sometent per vigilar les torres després d'una nova onada de robatoris en domicilis de la zona d'aquesta zona d'aquest passat divendres. El president de l'Associació de Veïns de la partida de Marimunt, Pau Macarulla, ha explicat que des de novembre s'han comès mitja dotzena de robatoris en domicilis, uns furs que, segons ell, denuncien des de fa temps, cosa que ha creat inseguretat entre els veïns. Ha explicat que aquestes violacions de domicili s'han produït en un radi d'uns 500 metres amb portes i finestres trencades. Escoltem a Pau Macarulla.
Una passada pels camins que anàvem amb els mòbils, fer veure que la gent se mou pel camí, perquè no podem fer gran cosa més. Això ja és. I si hi hagués hagut un cas que hagués trobat alguna persona que no m'hagués convençut, doncs hagués trucat al 112 o a la Guàrdia Urbana de Lleida i ja està.
Clar, el que explica és que, aviam, fan la figura de sometent, evidentment, sense anar armats, i simplement circulen, transiten pels camins perquè si algun potencial lladre vol accedir a la zona, doncs s'ho repensi perquè hi ha moviment. Arrel d'aquesta denúncia i d'aquestes accions, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han reforçat també el trànsit i les passejades per aquesta zona de l'Horta, i els veïns han dit que si segueix aquest nivell de vigilància, evidentment ells deixaran de fer-ho, però clar, està clar que això no es pot mantenir en el temps, almenys amb aquesta intensitat. Per tant, potser s'haurà de fer alguna altra història. L'Ajuntament de Lleida ha dit que substituirà les 19 càmeres de l'Horta
però un és de més potents i amb més resolució i amb millor visió nocturna, doncs per ajudar a prevenir aquests robatoris. Veurem com acaba tot plegat. Una altra nova despesa d'aquestes càmeres, que jo ara desconec exactament el temps que han estat en funcionament, però que si estem parlant de substituir-les per unes altres, que evidentment seran més cares, doncs és una inversió que ja es va fer malament al principi. O sigui, posa-les que siguin útils dia i nit. Si no, és una despesa inútil. Desconec, a hores d'ara, reitero que desconec el temps que fa que aquestes càmeres estaven posades. Canviant de tema i recordant encara doncs, el tema de la meteorologia, doncs, la sequera, és el que et dèiem, això t'ho estem explicant des de fa temps, la sequera i la falta de reserves als embassaments obligarà la companyia Endesa a aturar la producció d'electricitat a la central hidroelèctrica de Mequinensa, una de les més grans de la península que no ha parat mai des de que es va inaugurar. L'aturada es farà a mitjans de novembre, ja que l'embassament es troba per sota del 23% de la seva capacitat, que és el segon pitjor registre de la història d'aquest pantà inaugurat l'any 1966. A més, si no plou, també es podrien parar les centrals de Talarn i Gavet de la Conca, al Pallars Jussà, i les de Pont de Montanyana i Escales a la Ribagorça. Enguany s'ha generat un 32% menys d'energia que en la mitjana dels darrers 10 anys i caldria remuntar-se al 1989 per trobar una producció tan i tan baixa. I, escolta, nosaltres el que fem és fer una pausa ràpida i de seguida parlem dels bocins d'història avui amb una peculiaritat que crec que t'agradarà, una veu que ya conoces.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Este martes en COPE, tarde de emociones, de goles. Tarde de tiempo de juego.
¡Bravo!
Desde las 6:30 con la Champions. Oporto, Atlético de Madrid. El Atleti busca la Europa League.
Pues vaya lío.
Y Victoria Pilsen, Fútbol Club Barcelona.
Es para contarlo.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Lío a la vida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.com. Es y la aplicación móvil.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Minut i mig per sobre d'un quart de dues. Segueixes en companyia del migdia de COPE Lleida. Soc el Ricard Álvarez i ara, mira, m'agradarà tornar a escoltar per antena una de les veus que, almenys a mi, m'ha acompanyat des de que em vaig fer càrrec dels micròfons de la cadena COPE a Lleida, el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, gran Ricard, molt bon dia.
Com estàs, Joan?
Pues amb ganes també d'entrar amb antena i parlar amb els oïdors i escoltar-te a tu, que ets una enciclopèdia vivent.
Bueno, tinc bons mestres, la veritat, perquè, escolta, tota la gent que esteu col·laborant i els que no surten per la ràdio però que m'envieu missatges i m'informeu i tot això, és la gràcia. Després el problema és en recordar-se de tot, però s'intenta. Joan Bellmunt, escolta, d'aquí uns moments estarà amb nosaltres el Joan Ramon González amb els bocins d'història. Evidentment, parlarem del dia de la Seu Vella que va tenir lloc ahir. Però el Joan Bellmunt aquest matí m'enviava un text molt maco recordant-me que justament avui, 31 d'octubre, però del 1278, va ser un dia important per Lleida. Joan, què va passar el 1278?
Sí, tens tota la raó. Per tant, fa 744 anys avui.
Que quasi res.
Quasi res, sembla que era abans d'ahir, però fa 744 anys. De totes maneres, si ve l'amic i estimat i admirat Joan Ramon González, allò sí que és una enciclopèdia vivent.
Sobretot de la Seu Vella.
És que la Viquipèdia,
Sí.
És que la Viquipèdia.
Però què va passar, Joan?
Doncs pues mira, tal dia com avui, de l'any 1278, pues mira, potser que fem una mica d'introducció.
Vinga.
Cal dir que la primera pedra de la Seu Vella i es posa el 22 de juliol de l'any 1203. I entre els assistents hi havia el bisbe Gombau, els comtes de Barcelona i d'Urgell, a més de l'arquitecte Pere. La Seu Vella serà la catedral més vella de tot Europa d'arquitectura romànica o gòtica. Pedra sobre pedra i a força de braços es va construir la catedral. I se va anar pujant, se va anar pujant. Però què va passar? Pues que la Seu Vella era acabada, inaugurada i beneïda el 31 d'octubre de l'any 1278 pel famós bisbe Guillem de Montcada. Per tant, avui fa 744 anys que es beneïa, que s'inaugurava la Seu Vella. Per tant, aquest era el gran aconteixement que avui al matí he saludat els amics, recordant tot això. Perquè cal dir que havia estat tot un rècord, ja que en 75 anys s'havia construït l'antiga catedral. Això sí, en aquells moments sense el claustre ni el campanar. Cal dir que les portalades de Sant Berenguer, de l'Anunciata, dels Fillols, els capitells, les pilastres, etc., tot ens parla d'una obra grandiosa i meravellosa que és única en la nostra geografia i a nivell d'Europa. Per tant, avui hem de celebrar aquests 744 anys, Ricard.
Déu-n'hi-do. Ja saps que m'encanta fer operacions matemàtiques. Estic veient que el 750 aniversari serà d'aquí 6 anys, o sigui, el 2028.
Per tant, pot ser que se celebri també en la declaració de patrimoni...
Això volia dir, que ja estigui al sac. Va bé, no ho sé. Escolta, mira, que tinc el Joan Ramon González, dels Bocins. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. És una magnífica... m'agrada molt.
Sí.
Mundial pel 2026, i molt bé pel Joan, que ha fet un bon resum dels valors patrimonials històrics, com sempre, també.
Clar. Escolta, per cert, que us coneixíeu, que sí?
Sí, el Joan? No gaire.
Jo la veritat és que a l'amic Joan Ramon el trobo a faltar. I sembla que fa molt temps que no coincidim, que no el veig, i el trobo a faltar. I cada un passa les seves realitats, no? Però m'agrada. És una de les persones més entranyables que et dona bo d'estar al seu costat.
Sí, sí. No, totalment.
El mateix. Crec que el mateix pel Joan, el mateix, i tant.
Ens explicaves, ara ens ho explicaràs a fons, Joan Ramon, però que això del nomenament des d'Espanya, dels patrimonis que opten, que fins al 2023 ja està plena la llista. A la millor el 2023 en parlem, 2024... Home, el 2028 és una xifra d'aquelles que si coincidís que fes els 750 anys i coincidís que entre com a patrimoni mundial de la UNESCO seria rodó, eh?
Ja, a més, sí,
seria coincidir.
No,
jo firmaria ara.
Clar. Joan Bellmunt.
Que anava a dir que, a més, tots els números són parells. No pot fallar, això. 2028 és tots els números parells, no pot fallar.
Pues nada.
El 2, el 0, el 2 i el 8.
Però el 2026 també tots són parells, eh? Vull dir que si pot ser abans, doncs mira. Però...
jo crec que millor. Si pot ser abans, millor. Però ja sé que està referent.
En fi. Deixem-me que acomiadi el Joan Bellmunt, que tenia ara una altra història i que ens
correcte.
Ha fet el favor d'acompanyar-nos ara uns minuts. I que m'ha agradat, a més, que us pugueu saludar amb el Joan Ramon González, que també sé que fa temps que no us veieu.
Deixa'm acabar amb una reflexió.
Sí.
Ricard, que la imatge de Lleida, al llarg dels temps, amb la Seu Vella, que avui fa 744 anys, que es va inaugurar, se'ns ofereix amb dues llambregades colpidores. Una, la d'un foc encès, canyà que crema, fums i flames, on és difícil endevinar la vida que hi ha darrere. L'altra, la de la forja i el mall, on es construeix el futur. La primera són els setges, els assalts, saquejos, destruccions, morts, exilis. La segona és el treball, l'abnegació, l'esforç, la tossuderia, la voluntat de ser. Cada guerra l'ha desfet, per refer-se en cada pau. Lleida és a ulls de la història, sol que escarda o broma que entumeix. Però totes dues són Lleida, i avui la nostra Seu Vella és el símbol d'aquestes dues Lleides.
Molt bé.
Ostres, és que el Joan, a part de saber moltes coses, és un gran poeta, és increïble.
És que,
molt bé.
I tant.
Xapó.
Joan Bellmunt, escolta, que ha sigut un plaer. Que tinguis bona castanyada, per cert.
Un abraç. Ja saps que teniu dues castanyades.
Ei!
La castanyera que ven castanyes i el que reparteix les castanyes, que és la policia.
Bueno,
aquestes bueno, millor que no, eh?
Aquestes no entrem ara. Aquestes no... Prefereixo les de menjar. Encara que faci calor, prefereixo les de menjar, eh?
Molt bé, una abraçada i molta sort.
Cuida't força, una abraçada,
gràcies.
Joan.
Adéu, Joan.
Adéu, adéu. Adéu.
Joan Ramon González, tot això ve perquè ahir, ja ho hem estat dient i t'hem escoltat també parlar a veure aquesta llista, el 2000, o sigui, fins l'any vinent, el 2023, no en parlem de moment, de que, o sigui, aquest any ja no, a partir de l'any vinent parlem-ne, perquè la llista estava plena, d'això de la UNESCO, vull dir, eh?
Sí, ja t'entenc. No, és el que va dir l'Estat espanyol fa com 4 anys, quan va vindre un ministre de Cultura que va dir que ell, que això havia de ser patrimoni mundial, però que fins al 2000 se'ns oblidessin perquè estava ja tot copat.
Ja.
I, clar, és el de sempre. Espanya és el tercer país que té més patrimoni declarat, després de l'IA i Xina, perquè abans era el segon, ara la Xina ens ha guanyat, en aquest sentit. Sí.
Okay.
Però, clar, la UNESCO, quan vol declarar patrimoni, pues vol repartir-lo, perquè a fi de comptes vol repartir per tot el planeta.
Clar.
I, clar, Europa és el que té més patrimoni declarat, probablement també és el continent que té més patrimoni per declarar, perquè s'han hagut més activitat constructiva, no?
Clar.
I l'Estat espanyol, pues, amb això també sempre està també al davant i té coses molt interessants. L'altre dia, en una de les conferències que van fer prèvies al Dia de la Seu Vella, amb el Joan Baigol va sortir el tema, com sempre, recurrent a l'hora de les preguntes, i ell va comentar que si això hagués tirat endavant en sèrio fa 20 anys, 25 anys, ja seria patrimoni mundial.
Ja, no, sí, ho va explicar, i clar, perquè, clar, quasi fa ràbia que t'ho diguin ara, perquè dius, home, no tenim la màquina del temps.
No, però quan va deixar la idea que no se'l va creure ni tot això, exactament, llavors hauria estat més fàcil. Ara és molt complicat, però hem de tenir clares dues coses, que si ho mereix, sense cap dubte, ho tenim claríssim tots.
Però això va bé que ho recalquis perquè ho tinguem clar, eh? Perquè encara he escoltat alguna veu de bueno, ves, vols dir... No, sí, tinguem-ho clar,
correcte,
sí, s'ho mereix.
Correcte, s'ho mereix. Nosaltres som els primers que l'hem de tenir claríssim, perquè si no som capaços de defensar-lo, hem begut oli, no?, per descomptat.
Clar. I
en segon lloc, des del punt de vista també de lo que la candidatura que s'ha de presentar, tot el dossier, tot el document elaborat, després de la primera aportació que es va fer, se va tenir de revisar, perquè des de la UNESCO ja es va considerar que s'havia de reconduir, perquè pot no estava ben portat per lo que es demana des de la UNESCO, que s'ha d'insistir en la singularitat del bé perquè pugui ser declarat, i actualment s'ha fet una renovació d'aquesta candidatura i tècnicament estem convençudíssims tots que la UNESCO, si ara vingués, potser diria aquí falta una coma, aquí falta un punt, però per lo demés, endavant, no? Per tant, ara és un tema ja polític. És un tema polític, que l'Estat espanyol que ho té complicat, perquè clar, cada any solament pot presentar una candidatura a la UNESCO que se decideixi a dir pot ser el 2023 o el 2024 o el 2026, com dèiem abans.
Entrem amb Lleida.
Proposa a la UNESCO el conjunt monumental del Turó de la Sovella. I és tan senzill i tan difícil com això.
Sí. Joan Ramon, escolta, canviant de tema, no? Parlem de la Sovella, evidentment. Ahir va ser el que dèiem, allò del dia de la festa major de la Sovella. El dia de la, sí, de la Sovella, és que em surt de dir dia mundial ja de la Sovella, però vaja, dia de la Sovella del Turó. Vam campejar, doncs, aquest any no el mal temps, perquè la veritat és que aquest any sí que no ens podem queixar del temps. El tema de la Marató, que va deixar Lleida molt tallada, amb difícil accés, depèn d'on venia la gent. És curiós que encara hi hagi organitzacions que, escolta, fiquin els esdeveniments sense tenir en compte que hi ha el Dia de la Sovella, que està marcadíssim des de fa 700 anys, per entendre'ns. Però vaja, vull dir que es va conviure, va haver força gent, molt caliu i força bé tot, no?
Sí, hem de reconèixer que aquesta convocatòria de la Marató va assustar, perquè si es tanca com altres semimaratons que tanquen tot el casc històric, llavors sí que era impossible accedir al monument. Van contactar de seguida amb els organitzadors, que van estar molt amables, es van disposar, evidentment, a col·laborar al màxim tot el que fos possible, i es van tranquil·litzar per el fet que la Marató, com sortia de Rosselló, pues era entrava tangencialment a Lleida, i afectava, pues, això, el barri de Pardinyes i els cancers. Evidentment, els que venien d'aquella zona, la carretera de Corbins, pues, van tenir aquests problemes, inclús ahir els van patir perquè els gegants de la Seu d'Urgell entraven per aquella zona.
Clar.
Van trobar bloquejats, van arribar tard al turó i tot això. Per tant, dintre de tot, evidentment, l'important és també que es facin activitats a Lleida, i una marató, fins ara teníem semimaratons, també és important. Sempre és interessant que hi hagués aquesta conciliació amb els esdeveniments, perquè, clar, i que no vaig cridar jo a ell, que teníem el dia de la sort, ai, no l'havíem pensat, però bueno, intentarem, i tranquils, no sé què, no l'havíem pensat abans, i crec que a vegades, pues, és això, aquesta mínima sintonia per intentar que tota la posta és més perquè l'últim diumenge d'octubre, que sempre és el dia de la Cerdella, l'últim diumenge d'octubre, i fins que no desaparegui, és el dia que canvien l'hora, perquè la gent tingui una referència.
Sí.
Llavors, és el dia de la Cerdella i hauríem d'intentar que no es fessin grans activitats aquell dia perquè tothom pugés encara més al turó de la Cerdella.
De totes maneres, hi ha una reivindicació aquí que és molt vella ja, que avui en dia tècnicament no costaria res de fer, absolutament res, i és una agenda que gestionés l'Ajuntament de Lleida, però no que gestionés des del punt de vista de prohibir o no prohibir, sinó un registre comú on se poguessin o s'haguessin d'apuntar totes les activitats que es fan a la ciutat de Lleida amb dia i hora. I així la gent podria anar a mirar-ho tot, això. Però no hi és, de moment. I et dic jo, que tècnicament no és cap mena de problema, ni molt menys,
Això és com sempre, aquesta ciutat, i suposo que d'altres, una signatura recurrent i que mai s'aprova. Ja recordo els anys 80, quan vaig començar ja, després de llicenciar-me i començar a treballar en aquesta ciutat, sempre havia aquesta discussió dintre de les entitats, que havia solapament d'activitats. Llavors la Paeria, estic parlant dels anys 80 del segle passat, va col·locar com una gran pancarta a la plaça de la Paeria, i ahir s'anaven enganxant les activitats, llavors era tot, evidentment, físicament, perquè la gent ho pogués veure i intentar llavors dir, ostres, això està ocupat, doncs llavors intentem canviar la data. Per tant, ara hauria de ser el mateix, però digital, que és molt més fàcil i més àgil,
però
i
molt.
I no cal que anessin a la Paeria a veure-ho.
Molt, molt més fàcil.
Però va deixar de funcionar perquè al final, no de sempre, és a dir, hi ha gent que sí que té en compte...
No, clar, però hauria de ser una obligació. O sigui, a dir, el que no s'inscrigui en aquest registre, per entendre'ns, que no és per coartar ningú, simplement perquè quedi constància de què es fa, doncs no pot disposar ni de carrers de la ciutat, ni de subvencions, ni de res de res. És a dir, escolta, comunica i inscriure-ho en un registre comú que tothom sàpiga el que es fa. Que fins i tot per la resta d'organitzacions i per tothom, Escolta, que jo vaig a ficar una data, doncs, ui, en aquella data hi ha aquestes coses, ho valoro, o ho pregunto, o jo què sé. Sí. Però, en fi, ha anat així.
Sí, després s'ha de dir, pues, en una nova veritat, que hi ha gent sensible que intenta, pues, coordinar-se, no solapar-se, buscar solucions, i d'altres que passen de tot, i diuen, jo tinc aquesta activitat, i van de sobrats, i a vegades s'arrasen i no tenen consideració res. Això,
no, totalment.
Tot, però, com a tot arreu a la vida.
Però no? Jo em poso a la pell de les persones que un mateix dia li facin dues activitats i que li interessin a les dues. És que posem a la gent amb una tessitura d'haver de decidir a què vaig i a què no vaig, pues que es podria evitar, però vaja.
No, seria el més coherent.
Sí.
A més, el que dius, com a mínim, provar-lo, tenir-lo, i suposo que un percentatge important de coincidències i de problemes s'evitaria.
Clar.
El 100% no, perquè mai se pot fer, però un bon percentatge estaria.
Clar que sí. Joan Ramon González, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, que sé que estàs un matí ocupat també.
No, ara ja ha acabat l'acte, perquè precisament estic parlant, perquè els oients...
Igual estàs a la Seuella.
Estic al fossat sota el pont i a Badís.
Vale. Pues escolta...
Perquè acabava cap al cotxe i aquí... Que avui ha hagut una jornada molt interessant, que ha fet una altra emissora de Lleida i que ha organitzat per parlar del turisme, la sostenibilitat del turisme de Lleida, amb un parell de conferències brillants del Joan Busqueta i de l'Eva Martín, que han parlat des del punt de vista més històric i des del punt de vista de turisme de Lleida, a part després de les qüestions tècniques que ha hagut a les rodones i del propi alcalde, que també ha fet un panorama interessant del futur de la ciutat. I, evidentment, s'ha
s'ha fet a la Sovella i sempre parlant de la Sovella com aquest referent que ha de ser el turisme.
Molt bé. Doncs escolta, m'ho expliques el proper dia. Joan Ramon González, que tinguis bona castanyada, perquè tu no et veig disfressant-te i anant fent por d'una casa a l'altra, no?
No. A més, bueno, pues... me relevo aquesta tradició, ja t'he dit, allà un disco... mira que a vegades passen la canalla demanant activitats i col·laboració, però quan venen amb això del truc i trato, la veritat que no obro la porta.
Bueno, si no donen, els hi dones castanyes, de les de menjar, de castanyes.
Podria ser una solució, veus? Però no sé, no m'agrada perquè...
Bueno, no, que sí, que sí.
No saben mantenir, hem de ser oberts i hem de saber acceptar les altres relacions, però és que si no, al final... i el temps no acompanya per menjar castanyes i boniato, solament
falta... Correcte.
Sí, sí. Però avui un vídeo d'aquests virals que s'ha fet, allò passa gràcies, que sortia un senyor amb panyallets, diu, això del Halloween ho han inventat els catalans, perquè jo de Halloween... De
salvo sempre dels panells. Molt bé. Jo, Ramon González, una abraçada. Fins dilluns vinent.
Igualment. Adéu, Ricard, i adéu a tots.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, que són la 1:34, directes cap a les dues, amb la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, el complet, eh? I mira que és bona, però veig que són gent, escolta, que han de mantenir el país funcionant, i aquí no fa pont ningú, només faltaria. Vanessa Ortega, presidenta del Balafia Volley, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, Ricard i companys.
Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, què tal, bon dia?
Hola, bon dia. El món de l'esport...
Què?
Això d'esport i pont és un oxímoron de manual.
Sí, no.
Vull dir, no es pot. 24-7, 365 dies a l'any.
I menys un dilluns.
Exacte.
I menys un dilluns. Bueno, i divendres tampoc, sí. Perquè a no ser que no hi hagi jornada el cap de setmana, és complicat, eh?
No, que la gent diu, ostres, pont. Jo, no. El problema del diari és que tiende a salir cada dia, com va dir Pedro Calvo fa 35 anys.
No, sí, té aquesta problemàtica.
Sí.
Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
En fi, escolta, ja sabeu que fins al 19 de novembre no reprenen la competició, fins aquell cap de setmana, per tant, res. En futbol femení, ull que es comença a complicar la cosa, estem a l'octubre, però es comença a complicar la cosa, la EM va caure a casa 1-5 davant de l'Osasuna, la EM ara són quartes per la cua, en posició de descens, reitero que estem a 31 d'octubre, per tant, escolta, vot de confiança, però... és que és la segona divisió del futbol femení, per tant, és una cosa seriosa. Vull dir, aquí s'han de tancar partits i s'ha de sumar punts, com sigui, eh? Amb futbol, bueno, ara en parlarem també, futbol masculí, el Lleida Esportiu que va perdre a casa, 0-1 davant de l'Olot. El Lleida Esportiu queda 12è amb 10 punts, 9 jornades, 5 gols a favor... 6 en contra, és a dir, fem pocs gols, també ens en fan pocs, però en fem pocs. Estem a un punt del descens i a 5 encara de la promoció d'ascens, però clar, si no es fan gols i no se sumen punts és complicat, eh? En bàsquet femení, la Seu també comença a tenir algun problema, 55-62 davant del Leganés, una victòria, 4 derrotes, estem a l'octubre, repeteixo, es pot redreçar i de ben segur que ho faran, però s'ha de fer quan abans millor. El Força Lleida, victòria a casa, 91-77 davant de l'Almansa. Mirava la classificació, que de fet no la miro mai al començament de temporada, però no sé si han quedat a dalt els que estaran a dalt. Força Lleida, Estudiantes, Andorra i Palència són els que estan ara a dalt de tot. Veurem com va acabant l'any. I amb vòlei, el Balafia Vòlei va caure a la seva visita a Tarragona, 3-2... proper partit, el Juanjo Garra, el dia el 5 de novembre, que serà dissabte, davant del Saire Dècimas. Vanessa Ortega, escolta, derrota la visita a Tarragona, no sé si entrava dins de... Bueno, entrava bé, entrar dins dels càlculs, doncs suposo que no entre mai perdre, però, bueno, el proper partit, jugueu contra els QS, és una altra oportunitat per tornar a sumar els 3 punts.
Bueno, avui és un dia per felicitar a l'equip. Vam fer un partidàs dissabte, vam demostrar que som capaços de competir contra qualsevol equip. pocs esperaven a Tarragona que ens poséssim per davant del marcador i hi havia una mica de nervis a Tarragona perquè ells sí que aspiren a estar entre els dos primers per pujar a la Superliga i no entrava els seus plans que perdre a, que cap equip guanyi a Tarragona.
Ja.
Vam sumar un punt, podríem haver guanyat el partit, però és veritat que el quart i cinquè set nosaltres vam notar bueno, que el físic no ens va respondre. Havíem tingut un parell de baixes d'última hora que van fer que l'entrenador no tingués canvis, però ja et dic, al final del partit el públic de Tarragona es va aixecar i ens va aplaudir perquè vam fer, jo crec que, dels millors partits que recordo de l'equip.
Això passa poc, per desgràcia. Aquests actes, sí. Vull dir...
però vull dir que perquè veieu que el nivell que es va demostrar, vull dir que no... Evidentment, a la travessa estava que nosaltres perdríem, però ens van posar per davant del marcador i llavors doncs a Tarragona també van entrar els nervis. És veritat que nosaltres ens va faltar aquell puntet, no?, que, de creure't que pots guanyar, però el que ens va ensenyar el dissabte és això, que nosaltres, jugant bé, podem competir contra qualsevol. I vam puntuar, que al final sí. El 3-2 sempre et beneficia amb un o dos punts. I dissabte sí, rebem al Saire, que és el QE, i canviem hora, és a les 7:30 per quan venen de Canàries per tema vols i així ens demanen jugar més tard, i juguem a les 7:30. Així que us esperem.
Que amb el canvi d'hora és fosca.
Sí, 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 però bueno, per amb ells, com que ells entrenen a aquesta hora...
No, per vosaltres no, que hi ha llum a dins, ho dic perquè la gent no li faci mandra d'anar, són 7:45, vull dir, no són les 11 de la nit, el que passa és que és fosc, ves què hi farem. Albert?
No, anar és allò de partida sense premi, no? El que passa és que quan un equip estrena categoria, clar, en principi no és favorit en cap partit. Com a molt, ho pot seguir relativament clar. El dia que juguem a l'altre que estrena categoria.
Clar.
No? Aleshores, bé, només el fet de poder anar a una de les pistes més complicades de la Lliga i poder competir, jo crec que és una molt bona senyal i són d'aquells partits que, tot i perdre, ostres, jo crec que t'ha de carregar de moral, no? Perquè en principi tu vas a Tarragona que t'escombrin sobre els papers i, ostres, el que diu Vanessa, no? Que no només no t'escombrin, sinó que durant molt bona part del partit no les tenien totes, no? Aleshores, jo crec que això és una bona notícia, que, això sí, doncs ara s'ha de refrendar a casa. Sí, sí. Perquè de la mateixa manera que, i això també passa molt sovint, quan tu et veus inferior, que no ets favorit, tal, pues igual dones un 150%, i en canvi el partit que potser sí pot ser una mica més favorit o potser sí que tens més opcions de guanyar és quan t'entre la iu i iu i és quan venen els problemes.
I allí és on no s'han de perdre els punts. Exacte. Evidentment que sí. Per cert, què li està passant al bàsquet femení, a la Seu?
Doncs que tot el que puja baixa.
Però han perdut moltes jugadores...
Però això és cada any. Uh-huh. Bueno, i de fet, aquest any és dels que mantenen més, perquè continua l'Aia Reventós, continua la Laura Penya, continua la Tunstall, continua la Brotons, han recuperat a la Geo Bahí, que és una històrica. És cert que els hi ha marxat...
Que no ha marxat l'entrenador.
Els hi ha marxat l'entrenador, que era l'arquitecte, no? I la MVP, que era l'Aira Tixarri, tots ja. Dos a Girona. Però és que és una mica com lo de l'Aia. És que no valorem el que tenim.
No, totalment.
I aquesta gent aquest any, a més, i a mi el que em preocupa del Cedis aquest any no és aquest inici de Lliga, el que em preocupa és que també hi ha Europa.
Clar.
Aleshores,
doblar
això, al final, has de començar molt fort i fer un coixinet a la Lliga perquè després no te pugui passar factura el tema de doblar, no? Amb els desplaçaments que són els que són i es fan com es fan. Aleshores, el tema del Cadí, anava a dir el problema, però no és un problema, és que tot el que puja, baixa, no? I potser ens hem acostumat a que després de València, Perfumeria, Girona, que són tres equips que per pressupost i ja van juguen una altra Lliga, el primer de les darreres temporades sempre era el Cadí. I aquesta tampoc no és la realitat.
No.
Perquè el pressupost del Cadí és el que és. I les dificultats que té el Cadí per trobar jugadores, doncs, són les que són. I el fet d'haver-se reinventat gairebé cada temporada, doncs, és el que passa. Aleshores, bueno, confiança màxima amb l'estructura tècnica i esportiva del club, però que la gent tampoc se foti les mans al cap, perquè, bueno, és el que diem sempre, estàs acostumat a estar dalt i un any que no hi és, dius, hòstia, què passa?
Per això ara m'adono de l'error del meu comentari des del punt de vista de que, ui, què està passant? Bueno, què està passant? No. Que de moment estem on estem. Clar. I que això ja és un èxit, no? A llei de llista també ens han mal acostumat de manera tremenda, no? I llavors és... Però escolta, què està passant? Bueno, està passant
el que
estem a primera divisió.
Que se'ns ajunte tot, perquè el Cadí l'Adi no va bé, el Llista no va bé, l'Am no va bé, el Lleida no va bé...
Clar. I això sembla pues, que tot va malament.
Fixa't que l'Albert Square acaba de dir, entre d'altres coses, el Lleida no va bé, i just obre la porta al Sergi Tor, que per mi ho ha olorat, i ja
ve. Sí, perquè
que...
també ho veu fosc.
El Sergi la setmana passada ja va dir... La setmana vinent parlarem d'això.
El Sergi en sumat sang ja ha dit... Mira, me n'hi vaig.
El Sergi...
Soc un voltor.
No, però el Sergi us he de dir, perquè això són intimitats de la redacció. Jo començament de temporada li de... jo és que el tema del Lleida Esportiu és que ho veig complicat amb tanta moguda de jugadors. Jo sempre crec amb els nuclis dels equips per tirar endavant aquestes categories que són complicades, una segona ref, que és una tercera d'abans, o segona B. Jo al cap dels anys me n'he adonat que són competicions molt complicades, que has d'intentar sumar com sigui, però que has de guanyar i sumar punts, i és la manera d'anar sortint del pou, no? I el Sergi em deia, no, tranquil, el Sergi és l'optimista de la...
Era l'optimista de la redacció. Fins la setmana passada.
No, sí, però en canvi, ha fet un canvi.
Sí,
el clar. Sergi ha fet un canvi i avui em diu, mira, Ricard, tenim un problema greu.
El Lleida Esportiu lluitarà...
per no perdre la categoria, em diu aquest matí. Dic,
no, saps? Bueno, vaig confirmar el que vaig dir dilluns, eh?
Sí.
Jo el partit del segon tiro vaig quedar ja molt tocat.
Molt.
Bueno, tocat. És a dir, jo primer vull veure temps. És a dir, jo parlar per parlar, jo sé que els agossos són tot sempre una mentira, amb tot. Mm-hmm. Per tant, s'ha d'esperar sempre la competició oficial. I el que he dit abans, l'única cosa positiva d'aquest daltabaix de Lleida amb el segon tiro en l'Olot és que a 31 d'octubre Lleida sap pel que jugarà. Que és per salvar la categoria.
Ja, però el tema és, està preparat per jugar
no,
a això?
Bueno, si no està preparat, baixarà.
El club, dic, eh?
Ah, el club. No. Jo dic, pel que he vist, si algú es planteja una altra cosa, es menteix a si mateix, menteix als jugadors, a la plantilla, i per ende a la poca i fidel afició que hi ha.
Però això ho han dit des de la primera tertúlia de temporada.
Doncs ho he dit a la 9.
Hem dit, compte, que ens estan venent que som el City i no som el City.
Mai serem el City. I a part utilitzo dos arguments, eh? Perquè abans li he dit a l'Albert que, curiosament, del Lleida Olot és molt millor el reportatge de la cova del partit que no pas el resum dels 3 minuts, el highlight, que no el partit. Això és cert. Però tu surts del partit dient, no hi ha res. Per dos arguments. Primer, perquè la falta de gol és clara.
És total.
I és matemàtic.
No, i a més el Sergi el que pateix és que l'equip no té reacció.
I aquesta és la segona.
Ja.
És a dir, marca el segon tino al minut 70 i allò és un desgavell brutal. Marca l'Olot al minut 75...
83, més o menys.
83, però ja hi ha això. Bueno, tan tard va marcar l'Olot al 83?
Sembla que
jo crec que va marcar el 70. Bueno, és igual. No, perquè jo crec que vam entrar encara queda un quart d'hora. I és un desgavell total. I ja no hi ha res. I no saben els jugadors a què jugar. Aleshores, aquí no hi ha lideratge de res. Aleshores, aquestes dues coses m'impliquen de que a dia d'avui...
Minut 83, de penal.
83, sí. Bueno, però el penal va estar 4 minuts, sí, val. El fet és que o el Lleida fitxa 4 jugadors. Parlo de 4, eh?
Sí. Però no es pot fitxar fins al gener,
eh? Bueno, fins al gener. I aguante ara a rascar puntets com pugui, o molt, molt malament ho passarà per salvar la categoria. I... és la meva opinió subjectiva, com sempre.
I jo n'afegiria una tercera, i és que... i que se m'entengui, eh? Vull dir, al final del futbol són molts factors, i el que mana és la qualitat i també la preparació física.
Claro.
Però després hi ha altres factors, com són la sort, com són els arbitratges, que també poden influir. I el Lleida, del qual sempre li hem dit que no té gol perquè no té gol, no. I el que dèiem a les primeres tertúlies, que el problema no era tant no marcar, sinó que no es genera, ara que fa dos partits que genere, ostres, et trobes amb dos gols que eren gol,
sí,
i no te'ls donen, i amb un penal justet, en la qual cosa es produeix la tormenta perfecta, no? A tots els problemes que ha manifestat el Sergi i que hi són, doncs també hi ha aquest factor, doncs, que és important, perquè al final ahir, si l'àrbitre dona els dos gols...
Sí, però mira, et vaig dir una cosa del camp. Me van ficar tan nerviós durant el partit els dos davanters, perquè van viure tant en fora de joc, però a part en jugades que, fins i tot en la primera part una, que David López ho fa molt bé, per la banda esquerra se'n va de dos i tenia la seva punta a Danilo. Dic, li has de passar a Danilo i a part avançat. I Danilo únicament havia de veure que no caigués en fora de joc. Potser no era fora de joc, però jo sabia l'altra banda. Fora de joc, dic, hosti, Danilo, però fica't un metre per darrere, perquè la part es ficava sol. I la segona part, una de Juli.
Digueu fora això, que t'escoltaran els jugadors?
És que si Danilo no fes això, potser no t'està Lleida, estaria el Shakhtar, no?
També.
Que és el seu club d'origen.
Sí. Però aleshores dic, van viure tant en fora de joc que curiosament donaves veracitat als dos gols que té Raúl Albert, que eren gols, quan vaig veure el reportatge. I potser pel VAR penses que és justícia, no? Però els dos gols me pensava, pues serà fora de joc. Sí. I no ho eren.
I no ho eren, no ho eren.
I no ho eren, no és curiós. Però al camp gairebé ningú li va protestar.
I aquest del Danilo... Aquest, perdona,
això va ser la primera part, eh?
I aquest del Danilo t'ho puc comprar, però és que l'altre... Jo no sé, jo no sé, jo no sé si al Linier li agafa un rampell, un tic o algo per aixecar la bandera, perquè jo no sé com collons pot veure, amb perdó, pot veure fora de joc en aquella jugada.
No, però encara pitjor la de Monterde, eh? Perquè n'havien tres de l'Olot, eh?
Sí, sí, sí.
A la línia, a la línia. Sí, sí, el de Danilo, sí, sí, ningú.
Què dic? És que no, no, no.
Però la sensació de... Per això el 0-1 és positiu per aquesta cosa. Sabem pel que lluitem, per mi.
No, no, i és així, però jo també te diria que, vista lo vist, jo crec que... que hi ha jugadors que no donen la talla per jugar en aquesta divisió.
Estem a segona ref, no?
Hòstia, estem, bueno, a quarta, estem a quarta divisió, sí, Xavi, no em fotis.
No, però tot el que tu vulguis.
Qui no dona la talla?
Doncs més d'un, més d'un. Ja que no, a mi.
Mira.
I comencem per l'entrenador.
Bueno, l'entrenador està molt apàtic.
Pues ja comencem.
Jo no sé què...
Perdona, aquí se necessiten gent amb ofici.
Llegir el diari La, el diari La Mañana.
Jugar molt aquí.
No mereixem tot el que ens passa. I,
bueno, això és a part.
Les calentetes demanant dimissions, ja.
Ah. No, llegir el diari de la mañana diu, no mereixem tot el que ens passa. Dic, mira,
3-2 a Tarragona, Danesa, 3-2 a Tarragona.
Això és el... Ja ho hem parlat, Sergi.
A punt de la sorpresa.
Dic, això és el Fernando Alonso. Diu, no, no, però així és el futbol. Dic, ah, no, mira, espere Martí.
Bueno, però és que això de que no ens mereixem el que ens passa, clar, és que això és molt relatiu. Sí. És molt relatiu, no? Jo crec que aquest home té un equip, una idea de joc al cap, li han portat jugadors, alguns que volia ell i altres, per l'article 33... i es pensava que amb això podria fer, i ara s'està donant compte que no.
No,
i compte que quadri veu la cinquena groga.
Ah, sí, sí, no, sí. Jugo el proper dia.
No, però quadri s'ha vulgaritzat, i la meva intervenció, sí, aquí s'ha vulgaritzat.
I a mi pel que em diuen quadri és el 80% de l'equip.
Sí, vulgaritzant-se és el 80%.
En la qual
I que cosa... tenien que haver expulsat directament.
Ah, els centrals, el dia que faltin l'Arnau o el Roger, ja veurem a veure què fem.
Per això dic, mira, trobo a faltar...
I perdona, i amb el porter, ja hi tornem a ser.
Bueno...
El porter que estan fent...
Ja hi tornem a ser, amb el tema dels porters, que a Gabri li van dir de tot...
Un porter...
I ara estan fent el mateix.
Porter cada
mira, amb la roda de premsa ja per acabar de Pere Martí, jo tampoc no vaig ser gens incisiu, eh?
No vas apretar gaire.
No, ningú. Però, per clar, ara què diré?
Sí, és que veus el percal i dius, i ara què?
Ell va entrar amb un somriure, va posar bona cara amb el temps, i la seva primera resposta ja va ser de... Pues mira... De pilot. Hem de treballar més i controlar el que no podem controlar. Bueno, i que treballar més és...
Corre més.
Una frase concreta. Sí, i jo quan se la vaig preguntar pels canvis de l'alineació, em va parlar per la bona salut de la plantilla, era millor que tots estiguessin en un pla d'igualtat. I jo crec, això també parlo subjectivament, perquè és una opinió meva, que a mi m'agraden els equips a futbol de l'1 a l'11. De l'1 a l'11. Claríssim.
Mira.
Aleshores juguen de l'1 a l'11 i l'entrenador que la seva feina, els suplents, els ha de tenir activats perquè quan surtin els puguin treure el lloc al que estan a l'11. Però al mes de novembre has de tenir un 11. A mi m'agrada més. Hi ha altres que no, els entrenadors que discrepen. Això és una opinió meva.
I al final els equips... O sigui, el gran Barça Guardiola, l'alineació te la sabies de memòria.
Això, sí.
El Madrid, l'any passat...
Tothom se l'havia de memòria.
Quan hi lliga Champions amb 14 tios.
Sí, sí.
I pintos a la preparació física. Però això ja seria un altre meló per obrir. Però amb 14 tios. Aleshores, i torno a lo de la pretemporada. Per què fem pretemporada si al mes de novembre encara estem fent... proves, canvis, aquest aquí...
L'1 de novembre tothom ha de saber l'11 que es passa.
La raó de ser de la pretemporada és precisament aquesta. Provar i agafar aquest nucli dur de 13-14, que jo entenc que després és complicat de gestionar quan tens un vestidor amb 18 o 20 tios, però bueno, aquesta és la teva feina. Per això ets entrenador.
A més, t'afegiria que la pretemporada és justament no per després mirar resultats. No els hauríem de mirar.
I a Lleida ho hem fet al revés. A Lleida hem anat el resultat, i ara resulta que no tenim clar... Quin és l'equip titular, no? I al novembre, i això és complicat, perquè al final la temporada és llarga, hi ha sancions, hi ha lesions, hi ha estats de forma, també, tant no sé què, vull dir, més o menys, tothom té minuts, el que passa és que tothom ha de tenir clar si és el cap de cartell o és el telonero, vale? I a Lleida, doncs, començant pel porter, i acabant per l'últim davanter...
El problema és això de contentar tothom, és un problema.
Però és la feina de l'entrenador.
Però no pots contentar tothom. Justament per això és l'entrenador.
Però això és l'entrenador.
Per això.
El primer que juga al càrrec és ell, eh? Al final, el primer que juga al càrrec és ell.
Però sí que es pot contentar tothom. Si tu li deixes clar a cada jugador quin és el seu rol.
Sí, però després el jugador l'ha d'acceptar.
El problema... No, clar, però si tu li dius a un jugador, mira, tus minutos seran estos i tu, jo quiero de ti esto, segurament tothom ho tindrà més clar. El problema és que si no té un 11 titular, tothom creu que pot jugar, saps? No sé, és com una mica difícil de gestionar això.
No, i al final els grans entrenadors es distingeixen, més enllà del tema de l'apartat tècnic i tàctic, precisament per la gestió de grups.
Deixeu-me que introdueixi un tema, que si no ens quedem sense temps, queden 7 minuts. Llegia que l'Albert anunciava, Albert, i després ho va enviar a Lleida Esportiu, que l'entitat té NIF propi.
Ui, cony, és una cosa important.
Vale, jo no he acabat d'entendre exactament això. No sé en què repercuteix i... O sigui, què arregle i què no arregle? O sigui, què és tenir NIF propi?
En 7 minuts no fem, per això.
Ah, imagina't.
Però bueno.
Però primer s'hauria de saber el NIF de què és.
Bueno, ja, però tenim NIF.
No, jo també tinc DNI, eh?
D'entrada...
Jo tinc NIF, jo.
Claro,
d'entrada, fins ara, els jugadors estan donats d'alta a la Seguretat Social, a la Lliga Esportiva de Terraferma. Uh-huh. Vale? Amb una, com a mínim, alegalitat, no sé si il·legalitat, però amb una cosa, vull dir, que dius, però com pot ser això? No? Ara, en teoria, això ha de servir perquè, bueno, pues ja tens un NIF propi, que no és d'una empresa, d'un directiu, sinó com a club. El problema és que és tot tan farragós, perquè si tu tens un NIF nou, és que ets un club nou.
Clar.
I si és un club nou, has de començar futbol base.
No pots jugar aquí.
Tots a segona divisió, primer equip, quarta catalana.
És que tenia l'esperança que em diguessis que tot era més fàcil, però que no hi ha res
no,
fàcil.
No. Però això és el que diu la teoria i la llei. A partir d'aquí, veurem com acaba petant. Perquè, bueno, Seguretat Social i Hisenda, a mi em consta que també se li ha encès la llumeta i ha dit, ep, un altre NIF en Lleida, bueno, pues ara. I jo entenc que la carta que juguen els nous gestors és el tema de la successió d'empresa.
Exacte.
Tenim nou NIF, per tant, hi ha una successió d'empresa.
És la batalla jurídica, la paraula clau de l'Albert.
El que passa és que, clar, és tot jurídic.
Val, o sigui, però no hi ha res tancat ni acabat.
No, perquè és el mateix que va passar a la Unió Esportiva Lleida i Lleida Esportiu. A nivell de successió d'empresa i a nivell de Seguretat Social i tema de deute. Parlo només de deute. En què afecta? Mira, a mi, una persona del club, que no és de la directiva, però... I m'ho va dir. Diu... M'han dit que ja tenen NIF i s'ha demanat un crèdit o una pòlissa per una quantitat molt important. I veig que amb lo del NIF no em va enganyar. En la qual cosa, bueno, pues potser no de la pòlissa i el crèdit, estem parlant de 500.000 euros.
És que són necessaris.
Tampoc em va enganyar. Clar,
menys mal, que arribin.
Què vol dir això? Que al novembre ja no arribem,
Bueno, en 500.000 euros, claro, si hi ha de pòlissa, sí.
No, perquè tu has fet una campanya pensant que tindries 3.000 socis, i en tens 1.600, dels quals jo diria que el 80% és Gol Nord, Som i Serem, Infantils, Gran Animació, o sigui, has ingressat 100.000 euros en el millor dels casos com a socis, i has presentat una campanya de captació de patrocinis en la qual l'objectiu era 500.000 euros, que tots ens van fotre les mans al cap. I dubto molt que hagi arribat a aquesta xifra. Però, clar, els jugadors van cobrant. La Lliga va avançant. Clar, si tu ja tens problemes de liquiditat abans d'entrar al novembre, veurem doncs, com es va desenvolupant tot.
I com acaba.
I com acaba.
Vale, pues, el capítol aquest que apuntava el Sergi, de 4 o 5 fitxatges necessaris al gener...
Insisteixo que això m'ho va comentar a mi una persona que està dins,
la
i que el 50% és, no m'ha enganyat, perquè doncs el 2 dies ho feia oficial el club, i després ja el tema aquest, però que és normal que passi a tots els clubs.
Sí.
Fitxar costa diners,
No, però la clau és aquesta, la clau és tenir tu la capacitat perquè et donin la pòlissa.
Clar, exacte.
Si tu la tens, perfecte.
Està ben jugat.
Sí. Claro, està ben jugat. Si tu tens la capacitat perquè el banc te la doni, a mi el banc no em donen ni 5 euros. Bueno, però ja el tornarà qui firmi.
Sí.
Qui signi la tornarà.
Vale.
No? El tema és que, què passa, que la piloteta no entre.
És aquest el problema.
I al final és la mare dels ous.
Sí.
Bueno, però el toc d'atenció pot ser positiu si fitxem 4 o 5 jugadors, Albert.
Però que no fitxaràs ningú, que et portaran 4 més de la quadra del Pereira.
Claro, tots són de dintre la casa.
Bueno, però si són bons, a mi no me la
no anirà, igual. Però que no aniràs al mercat. No aniràs al mercat.
Home, no.
Si no hi has anat al juliol i a l'agost...
No pots anar-hi, home.
Home, sí. Ara reconeixeran l'errada i aniran, intentaran anar al mercat.
Oh, les realitats a vegades marquen canvis,
Bueno, sí, però... Home, deixen marxar coses
a veure,
que
si arribem al gener...
Bueno, veu un que...
Per aquí baix...
Veu un que és com el Turell allà, no? Que a més té el mateix representant.
Bueno, sí.
No, en principi, aquest ha venit
aquí. Sí. Ui, mare meva.
Bueno, no ho sé. El problema és el juvenil no funciona tampoc.
No.
Porta 0 punts.
Bueno, algun dia parlarem, no diguin temps, perquè tampoc estan funcionant el Atlètic Segre amb Cadet i amb...
Però està en la divisió d'honor.
Per això.
Per divisió d'honor.
No, no, però estem molt malament. Estem molt malament.
Jo vaig veure l'altre dia l'Atlètic Segre Cornellà, infantil divisió d'honor. Sí, ho sé, estic malalt.
No, està molt bé, malalt no.
No, i guanyar l'Atlètic Segre 1-0 a mitja part, i va acabar 1-3, però clar, és que és un altre esport.
I no podem agafar
Cornellà
el cotxe i anar...
Cornellà porta mil anys a divisió.
Exacte,
no.
I no podem anar a agafar el cotxe i què és el que fa Cornellà?
Agafar gent de Lleida.
Cornellà, per veure lo bé que ho fa el Cornellà. No, 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 tot. Tota l'estructura de futbol base, tot. Però el Cornellà està molt ben portat.
Sí, no.
La Unió Esportiva Cornellà
viu del futbol base. Viu del futbol base.
Quants habitants té Cornellà?
Sí. No sé. Bueno, és un altre model.
És igual els habitants que tinguin.
No, té per què.
Això ja hem parlat alguna vegada.
Però és un club.
Tu estàs a la Bordeta, estàs a l'Atlètic Segre, estàs a Lleida, te ve el Nàstic de Manresa i te'n vas al Nàstic de Manresa perquè et penses que allò és que dius, és el Nàstic de Manresa. Quan acabis el tercer any de juvenil te quedes al carrer perquè no té continuïtat.
Ja.
No, però la gent marxa.
Cornellà té 87.000 habitants.
Llavors tenim un problema, i l'hem parlat moltes vegades amb aquesta tertúlia, molt gran, i en el qual els pares en som una part important.
Ja. Bueno, jo també crec...
Hi ha nens d'11 anys que pugen i baixen 3 dies a la setmana d'entrenar a Manresa.
Jo en conec, i és tremendo. És
impresentable.
Sí, el cadeta del Nàstic de Manresa de fa 3 temporades tenia 8 jugadors de la província de Lleida. Per què? Doncs hauries de parlar amb aquests dos.
Els del Boli te marxen, Vanessa, els del Boli se queden a casa, no?
Bueno, els de Boli marxen a estudiar a Barcelona.
Ja. A estudiar, però ja són grandets, home, però ja són talludets.
Bueno, és igual. Vanessa Ortega, escolta, gràcies per connectar-te. Que tinguis bona castanyada.
Gràcies a vosaltres. Igualment.
Bueno, força Lleida, que vam guanyar.
Ah, no, força Lleida, que vam guanyar, sí. Descomunal carrera.
Ah, Lío a Alacant, que va guanyar a Burgos.
Sí, dos pròrrogues.
I Lío a Palència, que va guanyar a l'Andorra.
Corre. I Martí, que ha tornat a debutar, que és la millor notícia de totes, Martí.
Sí, senyor, o sigui, que menys carrera... I més àrbitre.
Però com? Menys carrera, si va ser l'MVP?
No, dic que menys raja de carrera...
No, aquest carrera volem. Aquest carrera.
I més veure el problema real que són els del Pito. Bueno. Que dos equips que se peten els dos transatlàntics de la Lliga i encabronats per l'arbitratge. Bueno, que us feu una idea.
Des de la victòria, no des de la derrota.
Bueno, ja en parlarem.
Xavi
ja.
Pérez, ja Albert ja. Square i Sergi Tor, que tingueu bona castanyada.
Igualment.
Adéu.
Va, que ens n'anem a les dues. Quasi ens ha donat temps de parlar-ho tot, aprofundir, no, perquè és que, clar, el tema és llarg, però bueno. Soc el Ricard Álvarez. Escolta, que tinguis bona castanyada, va. Gaudejo, amb amics, amb família, com sigui. Demà festiu, dia de Tots Sants. Dimecres hi tornem a les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar un bon dilluns.